gente en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Gràcies, Carlos. Som Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. I avui amb una cosa. Mireu, igual ara la lio, eh? Ja començo així, perquè ens anem preparant. Igual ara, fins i tot en el vostre ànima més profunda, insulteu, fins i tot. O em tracteu de boig. Però... podria tornar el servei militar a Espanya? Rectificaré la pregunta que us llenço. Seria beneficiós? Beneficiós? És la pregunta, és la paraula, sí, correctament escollida. Seria beneficiós tant pel país com pels joves fer el servei militar, o una mena de servei militar, els que el van fer, el servei militar, que ja va ser història, a principis del segle XXI ja va ser història, el servei militar, però els que el van fer, doncs teníem un servei militar, jo he de dir, xusquerillo, és una cosa... En aquell moment era xusquerilla, ho hem de dir, és així. Un servei que, bé, no tenia un sentit... de formació, no tenia un sentit... A la majoria de casos, si algun militar escoltant-me, doncs que em disculpi, però en aquell moment era així. Jo ho vaig viure així, ho vaig passar bé, no ho vaig passar malament l'any que em va tocar fer la mili a la Marina de guerra, però a la Marina Espanyola, però a l'Armada, correctament dit. Però va ser... Si agafes un què, en el fons tenia un rerefons de pèrdua de temps, fins i tot. Ara, quan parlo de que torni al servei militar, o de la possibilitat de tornar al servei militar, no parlo d'aquest servei militar, parlo d'un servei barrejat entre formació militar i altres beneficis que hi pugui haver. No sé, servei social. Per exemple, el paper que ha tingut la molt encertadament creada Unitat Militar d'Emergències, doncs dona una imatge de l'exèrcit, una imatge molt diferent a la que podíem pensar. És un exèrcit que no només està per defensar el territori, sinó que, a més, està per quan la gent, el poble, ho necessita, en situacions d'emergència, com hem vist a València, com vam veure amb el volcà, com hem vist moltes vegades, en incendis, etcètera, etcètera, no? És un enfocament del servei militar. Ara, li dic servei militar per posar-li un nom, no sé com es diria. Mireu, el Ministeri de Defensa, finançat pel Ministeri de Defensa, la Universitat de Batolibaceu ha fet un estudi sobre això. Sobre això. Un estudi sobre el concepte reclutament militar lleuger, que ben bé queda una mica així en l'aire. Què és? Bé, no sé, no està clar el que és. No està clar exactament què és, però seria així. Servei militar lleuger, que jo suposo, i és només una suposició, que parlaríem d'una cosa lleugera, que no t'absorbiria les 24 hores del dia, que seria compatible amb estudis, que seria una mena de servei social, de formació militar, etcètera, etcètera. Ho puc entendre així, eh? No és que sigui així, perquè realment no està definit, però ho entenc així. Doncs bé, el Ministeri de Defensa ha financiat aquest estudi a la Universitat de Batolibaceu sobre aquesta enquesta que s'ha fet als joves, sobre la possibilitat d'unir-se a un servei militar lleuger. Bé, doncs, sorprenentment, el 37% dels joves universitaris estarien disposats a unir-se al servei militar lleuger. I aquí també entren les dones, eh? Abans, bé, quan jo no vaig fer, la dona era una quimera dins de l'exèrcit, a l'hora de fer... Bé, el servei militar mai ha fet, però com a figura dins de l'exèrcit. Avui la cosa, afortunadament, ha canviat i això és feina de tots. Tants d'homes com dones. De tots. És una qüestió que jo ja considero inclosa, no? I que no té una discussió. És així, ja està. És així i és normal. No, no té cap més ni cap altra qüestió. Doncs el 37% dels joves universitaris estarien disposats a unir-se a aquest servei militar lleuger, segons aquest estudi que ha fet la Universitat Abat Oliba Feu. En parlem amb la que ha portat aquest estudi, concretament la senyora Vanessa Berlanga, que és professora de la UAO i que, a més, ha dirigit aquest projecte d'investigació, no? Vanessa, bon dia, benvinguda.
Oye, buenos días, José Miguel, un placer estar contigo y con tus oyentes.
Para mí sí que es un placer que estés aquí con nosotros con un estudio tan interesante como esto, porque, según entiendo, el 37% de los jóvenes no les importaría hacer la mili. Dicho sí, así, sí, ¿no? De forma plana y rápida.
Sí, yo si me dejas puedo hacer un inciso.
Todos los que quieras.
El concepto de mili, es verdad que desde el 2001, pues bueno, ya sabes que desapareció, ¿no? Y entonces ahora está en debate este nuevo modelo, como tú has explicado, que es el reclutamiento ligero, ¿no? Que cobra relevancia, ¿no? Pero para poder definir un poquito, vamos a definir un poco el reclutamiento ligero. No es un término oficial ni normativo, sino es una propuesta, pues, para explorar una forma más flexible. Es decir, mayor compatibilidad con la vida civil, que sirva como complemento, ¿no?, a estos desafíos de seguridad. Y luego también, pues, un sistema de formación un poco más breve, más escalonado, ¿no? Y sobre todo, pues, con la inclusión de la mujer. Uh-huh. Que se aleja un poquito de... Sí que es verdad que la base está en el concepto de mili, pero es un poco más flexible, ¿no?
Bueno, de hecho, se debería olvidar aquel concepto antiguo de mili para pasar a este concepto más moderno.
Claro, exactamente. Sobre todo para esta nueva generación, ¿no? Que yo creo que desde la educación, desde abajo, no han tocado el concepto de mili. Les puede asustar un poco el decir, ostras, ahora tengo que parar mi vida, pues, para dejarlo todo y estar un año fuera, ¿no? Y entonces, sobre todo porque al final tenemos 10 países, José Miguel, en estos momentos europeos, que tienen algún tipo de servicio militar obligatorio, ¿no? Y sobre todo los escandinavos, que quizás son más selectivos y exigentes. Pues desde Francia, Grecia, Letonia, Lituania, tenemos, pues, muchos países que están con ello, ¿no? Es verdad que Alemania ahora y Francia, pues, están reconsiderando esta reintroducción poco a poco de este sistema de reclutamiento. Y España también ha entrado en debate, pues, para ver si este modelo de reclutamiento ligero, pues, podría cobrar relevancia. Y sobre todo, como sabes tú muy bien, José Miguel, en el momento en el que estamos, ¿no? Con OTAN, Europa, con estos desafíos geopolíticos tan significativos que vemos cada día en los medios de comunicación.
¿Qué percepción tienen los jóvenes, tanto ellos como ellas?
Pues mira, como tú has dicho, bueno, el 60% se hizo una encuesta ad hoc, hecha medida, que respondieron 591 estudiantes, 60% femenina, y la verdad que los hombres muestran mucha mayor disposición que las mujeres, ¿no? Sí que es verdad que las mujeres también, pero si hay ciertos incentivos económicos y oportunidades de desarrollo profesional, es curioso, ¿eh? Es decir, que...
Pero muy inteligente decir eso, o sea, sí. Está bien, o sea, sí, yo sí. Dedico un año o seis meses o dos años al servicio al Estado, al país, pero bueno, ¿qué recibo a cambio? ¿Una formación militar solo? Pues igual no, claro. Quiero algo más, ¿no? No está mal esa propuesta tampoco.
Sí, al final, mira, en el análisis que hicimos encontramos como tres clústeres, que son como tres perfiles. ¿Te los puedo explicar?
Sí, por favor.
Sí, mira, el clúster 1, voy a hacerlo de manera divertida, predominantemente masculino. Soy hombre, con una alta disposición, a unirme al servicio militar ligero, y valoro sobre todo especialmente los beneficios profesionales y el impacto, pues, en nuestra seguridad nacional, ¿no?
Ajá.
Segundo clúster. Soy un grupo equilibrado, soy tanto hombre como mujer, con baja disposición a unirme, sin embargo, pues otorgo gran importancia a la seguridad nacional, ¿no? Este segundo clúster, este segundo perfil no tiene claro por qué, porque hemos detectado, pues, que hay un gran desconocimiento, ¿no?, del concepto, ¿no? Y el último clúster, el último perfil, soy mujer, mayoritariamente femenino es quien nos ha respondido, con baja disposición, pero con una alta valoración, como he dicho anteriormente, pues a una compensación económica como un factor clave.
Muy bien, muy bien.
O sí, súper interesante.
¿Por qué ellas son menos, no tienen tan claro? ¿Solamente por eso, por lo que aportan, en cuestión si hay beneficios económicos o profesionales?
Generalmente, mira, el 81% de los que nos han contestado, estos jóvenes, desconocen el concepto de reclutamiento a militar ligero. Entonces, pues claro, hay una correlación quizás, pues, con el resto de preguntas que van contestando, ¿no? De esta baja disposición, no lo acaban de controlar, entonces, pues bueno, deberíamos hacer, pues, mayor difusión, ¿sabes? En las escuelas, en las universidades. Entonces, claro, al final todas estas respuestas están condicionadas por qué sabes tú de la mili, qué sabes tú de este concepto, ¿no? ¿Qué lees, ¿no? ¿Qué información tienes? Y entonces, pues, nos encontramos con ese tipo de generación, ¿no? Que les pedimos, oye, si volviera a este servicio militar, ¿te incorporarías, ayudarías, defenderías en tema de emergencia, seguridad? Claro, nos encontramos con una desinformación que habríamos que trabajar, ¿no? Que tenemos que trabajar, ¿no?
Porque el reclutamiento militar ligero sería ir los fines de semana a hacer cosas, bueno, o sería como claro, el antiguo, sí, que te ibas un año donde fuera y ale, un año, pues
no
fuera.
Sé, no, ya, no sé, José, muy bien.
Aquí la cosa cambiaría, ¿no?
Claro, tendríamos que cocinarlo, ¿no? Los que son los jefes, los políticos tendrían
los que
cocinar
se
el borrero.
O sea, primero, claro, sueltan el globo sonda a ver qué pasa y a partir de ahí ya, si eso ya lo vamos,
claro,
construyendo.
Sobre todo, adáptate pues a nuestra gente joven, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Al inicio, que escalonado, lo que tú dices, fines de semana, claro, al menos tener una buena formación, ¿no? No, quizás esporádica, no sé si sería la más adecuada, o cursos o módulos, que al final pues pudieras tocar todo un poco y dijeras, oye, mira, pues como una formación continuada, ¿no? Una formación profesional también en paralelo, ¿no? A medida quizás, ¿no? Pues lo que pasa es que luego hay un control de, evidentemente, de las instituciones, de las organizaciones, de cómo controlan cada ciudadano. Oye, pues se ha incorporado en tal mes, ¿no? Yo creo que supongo que sería como, pues no sé, como el tema de los reservistas, ¿no? Como
entiendo,
el tema de una forma, sí, ¿no? De más regulada para que no haya descontrol en la administración.
Pues bueno, pues perfecto. Vanessa Berlanga, profesora de la UAO y directora de este proyecto de investigación de la percepción juvenil del servicio militar ligero y rol de la mujer. Oye, muchísimas gracias por esta charla,
gracias,
muy amable.
Sí, qué bonito. Oye, me la has puesto muy fácil. Yo, para acabar, nada, darte las gracias a ti, me encanta la radio que haces, y nada, las gracias a la Abate Oliva, al Ministerio de Defensa y a mi equipo, Cayuela y Sergio Rodríguez, que siempre, pues detrás de una directora y un equipo, y ya está, y poco más.
Pues
y nada, que tengas una buena semana. Lo que
igualmente. Igualmente así.
Venga,
sea. Un besazo.
Un abrazo,
gracias. Hasta
adiós,
luego, Vanessa. Gracias.
Un beso. Adiós.
Me encantan les aquestes paraules d'agraïment fantàstiques. Però la pregunta que està aquí, i vosaltres què penseu de tot això? És curiós, eh? És curiós perquè en el seu moment es va lluitar molt, o es va socialment, per dir-ho, no? És que el servei militar és una qüestió caduca, és una qüestió... Sense pensar que possiblement podria ser beneficiós socialment i personalment si li fan un gir de cargol a tot això, un gir de cargol ajudant a la societat també. La percepció canvia completament, completament. Ara, aquí cadascú, bé, en fi, cada que pel aguante su vela i cadascú que tregui la seva conclusió davant de tot això, eh? Però és un concepte força, força interessant. Bé, de seguida parlarem de cor. Parlarem de malalties de cor i sobretot de tenir prevencions d'abans de tenir cures cardiovasculars. Parlarem a Minscor per parlar sobretot de les cures del cor quan estàs en una quimioteràpia, per exemple. Serà una de les qüestions. Però ja sabeu que Cor, Inscor, inscorbcn.com, és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i a més ofereixen atenció ràpida, programa la teva visita per quan ho necessites. Tu, no ells, no, tu. Quan ho necessites tu, llavors te la programen. El telèfon 93 425 1962. 93 425 1962. Inscor està al carrer Folgueroles a Barcelona, i la web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Despide el año con una velada inolvidable desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Te invitamos a disfrutar de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión. La cena estará amenizada con una actuación de ópera en directo y daremos la bienvenida al 2025 con uvas de la suerte y cotillón. Reserva esta velada única en granmarinahotel.com.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant, i a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico, entendre el present per mirar el futur.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la cardiooncologia. I què és la cardiooncologia? Perquè és important, bàsicament, doncs, tenir aquest control del cor en persones que estan passant un tractament contra qualsevol tipus de càncer. A INSCOR, l'Institut de Salut del Cor de Catalunya, INSCOR, ja dic la web, inscorbcn.com, inscorbcn.com, en saben de tot això i més. Per això parlem amb el doctor Matías Gaipap, que és cardiooncologista, oncòleg de INSCOR. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Vamos a empezar por el principio, si te parece, y es, ¿qué es la cardiooncología y por qué sería importante para quienes están en un tratamiento contra el cáncer?
Bueno, esto es muy importante. La cardiooncología es una especialidad, en este caso una especialidad de la cardiología, que se dedica a cuidar el corazón de las personas que están recibiendo un tratamiento contra el cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia. Acuérdense que estos tratamientos son muy importantes porque combaten, si bien combaten el cáncer, también pueden en algunos casos afectar la salud del corazón. Por eso nosotros en INSCOR tenemos especialistas en cardiooncología, yo soy uno de ellos, que trabaja para el tratamiento contra el cáncer sea seguro para el corazón. Y también queremos que los pacientes se sientan protegidos, acompañados durante todo su tratamiento, cuidando su salud de manera integral, sería.
Bueno, entonces, vamos a lo que estabas comentando. ¿Cómo afecta el tratamiento del cáncer, la quimioterapia, radioterapia, al corazón, y por qué hay que vigilarlo tan cuidadosamente?
Bueno, eso es muy importante también, porque algunos tratamientos contra el cáncer, o sea, si bien son muy efectivos para el cáncer, pueden causar problemas en el corazón. O sea, hablamos de fármacos que son muy potentes y esto puede causar tanto la debilidad del músculo cardíaco o arritmias. Y en estos efectos no siempre se sienten de inmediato. Entonces, nosotros en INSCOR sabemos lo importante que es monitorear el corazón para que estos problemas se detecten a tiempo y se eviten complicaciones. Nosotros trabajamos para que cada persona tenga un plan de seguimiento y eso ayuda a mantener la salud del corazón durante y después del tratamiento oncológico. Es claro, como una forma de cuidar al paciente de una forma completa, viendo tanto el cáncer como el corazón.
Bien, supongo que antes cada paciente será un mundo, ¿no? Será diferente, supongo. Entonces, sí, ¿qué tipo de estudios hacéis ahí en INSCOR para cuidar el corazón de estos pacientes oncológicos?
Nosotros, bueno, los tipos de estudios que tenemos nosotros en INSCOR, tenemos la tecnología necesaria para monitorear todos estos tipos de efectos en el corazón. Uno de ellos es la ecocardiografía, algunos le conocen como ecodoppler cardíaco, sí, que permite ver cómo está funcionando el corazón. También tenemos software especializados para ver funcionamiento del corazón. También hacemos pruebas de esfuerzo para evaluar cómo responde el corazón a la actividad física. Y en algunos casos realizamos también análisis de sangre que pueden revelar las señales de daño en el músculo cardíaco. Y bueno, todo esto se hace de una forma periódica y de acuerdo con el tratamiento que esté recibiendo cada persona. La idea por ahí es poder detectar cualquier problema a tiempo y, si es necesario, dar un tratamiento preventivo, ajustar la dosis de quimioterapia para el corazón.
Doctor Matías Gaipap, gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias a todos, un saludo, que tengan un buen día.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el
tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Parlem del sector primari, i parlar del sector primari sempre és ficar-nos en un bassalet, en tot cas, perquè en funció de com ho enfoquis, tens alegries i tens llàgrimes, en funció del què. Si ho mires des del fons, des del punt de vista de relleu generacional, estem parlant d'un drama. Si ho mires des del punt de vista d'ajudes i de resiliència enfront del canvi climàtic, estem parlant d'un drama, però estem parlant del sector primari. I el sector primari és capital per la supervivència, bàsicament això, per la nostra alimentació. És així de planer el que estic dient, és que és una realitat. Si ho mires des del punt de vista de la dona i la pagesia, doncs encara la qüestió és més conforme a experiències personals, sobretot la visibilitat de les dones i els desafiaments persistents que tenen. L'altre dia parlàvem del sector pesquer, amb una pescadora del Port de Barcelona, i avui parlem amb una pagesa, en tot cas, no? Una pagesa que ja porta uns quants anys davant de tot això. Però com és? I com és l'enfocament? I sobretot si s'ha trobat dificultats pel fet de ser dona, en aquest cas. Es diu Dolors Roca i és propietària de la fruita de Cal Roca, al Penedès. Dolors, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, com va ser el teu inici en el món agrari?
Doncs, bueno, de fet, sempre ho he vist a casa. Ja els meus avis i mons pares ja feien de pagès, no?, ja amb la vinya. I després, cap als anys 70, van començar... Bueno, 70, ja cap als 80, a finals 70, a principi 80, van començar amb lo de la fruita dolça, que el Penedès, a part de vinya, també es feien presseguers i, uh-huh. i altres... I horta, també una mica, melons. Bueno, era bastant típic, no? Melons, presseguers, aquí, a la zona del Penedès. I, doncs, a l'estiu van continuar amb això i jo he seguit.
Clar, des del punt de vista de les dones pageses, vas trobar moltes dificultats pel fet de ser dona?
Jo, personalment, no, perquè suposo que com que ja era a casa meva, la meva família, i jo he continuat, doncs no m'he trobat
problemes.
Amb poca cosa, res, vull dir, ni ara mateix no em ve res al cap, no? Cap situació ni res. Potser si hagués hagut de començar de nou hauria sigut diferent, no? Però el tenir-ho a casa ha sigut així, de moment.
Bé, clar, tot i que les dades diuen que ha augmentat la presència femenina en el sector, tu expresses dubtes, no?, sobre aquestes dades. Per què tens aquesta discrepància? Per què?
Perquè, bueno, sobre el paper es poden dir moltes coses. Després la realitat és una altra, almenys aquí a la meva zona. Sí que hi ha hagut gent de nou i dones que s'han incorporat, però jo crec que el número és molt baix, continua sent molt baix. Per exemple, jo ho veig amb les dades de la cooperativa aquí a la Granada, amb la vinya, posem. Sí. És una cooperativa que té 160 i pico socis. Després n'hi ha molts que l'home és el que fa de pagès, però a la vinya, el que treballa a la vinya, ell treballa en una altra banda, per exemple, però el nom de les vinyes és de la seva dona, i la seva dona potser no hi ha anat mai a la vinya, només són temes fiscals.
D'acord.
Jo crec que una part ha augmentat així aquest número de dones. Que estiguin al capdavant d'una explotació, jo crec que som quatre, continuem sent quatre comptades.
No, i a més, si parlem de relleu generacional, encara ho tenim més magre, no? Si mirem des del punt de vista femení el relleu generacional, o no?
Doncs jo crec que encara pitjor, almenys aquí. No, al meu poble, a la Granada,
sí?
No hi ha ningú més. O sigui que...
Nenes que vulguin ser pageses no hi ha.
Bueno, jo tinc un fill i una filla de 13 anys, que són sí? Bessons, i de moment els dos no volen saber res. O sigui que... I jo sóc l'única... Jo crec que... Bueno, l'única no. Sóc dels pocs pagesos que jo vull que els meus fills continuen, que continuïn. I a més, si poden ser els dos, millor. Però, bueno, són petits encara.
No, això t'anava a dir, que encara dona'ns un marge.
Hombre, sí.
Dona'ns un marge, pobrets.
Jo a la seva edat també deia que no, i després al final m'hi veig que va quedant, no? Em feien fer les feines i anava a treballar amb uns pares caps de setmana, alguns dies d'aquests així més... Bueno, tenies festa al col·le, però no m'agradava perquè jo havia de treballar, els meus amics anaven a jugar a porar i ho feien coses, i jo sempre havia d'estar a la vinya i no m'agradava. Un cop vaig ser més gran, doncs vaig veure-ho diferent i al final m'hi vaig quedar.
I tu com veus això ara que ja, a més, tens la matèria prima a casa, els teus fills, per fer aquest relleu generacional, com els hi penses vendre? O sigui, si ho tens al cap, vendre? O seran ells, o esperes que ells mateixos decideixin?
Bueno, m'esperaré uns anys que decideixin ells. Jo aniré fent igual, intentaré modernitzar i mecanitzar tot el que pugui, perquè ho trobin una mica més fàcil. I, bueno, jo crec que al final, és una feina que hi ha èpoques molt sacrificades, però n'hi ha d'altres que no ho són tant. Llavors pots combinar-t'ho a la teva manera i fer més o menys, no ho sé, estàs a l'aire lliure sempre, treballes per tu, ningú et mana, entre cometes. Sí que depens del clima, del temps i de moltes altres coses, però si t'ho muntes bé, jo crec que pot ser una bona opció. No ho sé, almenys menjar, sempre menjaràs. Almenys pots plantar coses i sempre menjaràs del que plantis.
I és un sector que sempre hi haurà feina, el sector primari, és a dir, que la feina hi haurà d'alguna manera o d'una altra, ja veurem, però sempre hi haurà, o hauria de ser així. Escolta'm, sí. Des de la teva experiència, com creus que es poden millorar les condicions per a les dones en el sector agrari? No sé, per exemple, l'accés a finançament de terres, no sé, com seria aquesta situació segons el teu punt de vista?
Doncs la veritat, no ho sé, sempre, clar, és que no sé com explicar-ho. A veure, jo ja m'he trobat, es pot dir que a la terra i tot això ja m'ho he trobat més o menys fet, però sé que jo he comprat vinyes jo, no he tingut problema, sí que he hagut de financiar coses. El que passa que si tu vols començar de zero i accedir a la terra, hi ha gent d'abans, jo què sé, que són més reticents a deixar terres a segons quin projecte, segons quin tipus d'agricultura volen fer, i al final prefereixen tenir-les abandonades i no tenir ningú allà d'arrendatari, no? Aquí a la zona nostra no hi ha massa problema amb això, crec. Vaja, jo és que no m'hi he trobat i tampoc conec massa aquest món, però pel que sents a parlar, sobretot en zones més de muntanya, i això tenen molts problemes per accedir a la terra.
Dolors Roca, propietària de Fruita de Cal Roca, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer-nos 5 cèntims des d'aquest punt de vista, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, i això que cada cop més hi ha dones, és a dir, el sector primari ha de funcionar desapareixes, és difícil, i arribarà un moment que si es redueix molt, o fins i tot, Déu no vulgui, desapareix, doncs les passarem magres, perquè tots aquests productes de proximitat i de qualitat hauran de venir de bé se saber on, que ja venen, i tenim un problema, imagineu. És un bonquet tot aquest repte, són reptes de superació, que, per cert, avui és el Dia Mundial de l'Home. Després en parlarem també del tema. Quants dies mundials hi ha, eh? Va, que de seguida parlarem amb l'Enriqueta i després farem una suggerència. Us agrada la música de Western? Doncs en parlarem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Son bestias. Viven para matar. Saquear, lo llevan en la sangre.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Matar a tantos como pueda.
El guía del desfiladero.
¿Y después?
No habrá un después.
El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que que puedan recuperar la esperanza.
Descubre cómo la tradición vitivinícola se une a la innovación y a la sostenibilidad. Este jueves, Herrera en COPE nos invita al corazón de La Mancha para visitar el gran viñedo europeo, un mar verde que nos regala vinos de alta calidad e impulsa el desarrollo económico regional. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Necesitas adelgazar antes de final de año? Con el plan 1-2-3 es posible y lograrás perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas. O sea que aún tienes tiempo, tiempo y tiempo de sobra para que te desprendas de algunos kilos y sobre todo de la hinchazón en barriga, en las piernas y en la cadera. Así que vamos a hablar con Enriqueta para que nos lo explique. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues mira, además de perder peso, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir mantener un control del volumen porque te permite combatir la inflamación y la retención de líquidos para mantenerlas a raya durante las fiestas. Es natural, apto para todos, hombres, mujeres, y al bajar de peso, el azúcar y el colesterol estarán bajo control. Increíble que en solo 3 semanas bajes más de 3 centímetros de volumen y que me pierdas de 4 a 7 kilos.
Mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, retenciones, hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y bajamos 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, que además son saciantes, ¿eh? Nos ayudan a que vaya a captar la grasa para que sigamos perdiendo y el resultado de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas.
Efectivamente, y sin dietas estrictas, ¿eh? Y con solo 3 sencillas reglas, limpias, renuevas y control de peso con el plan 1-2-3, que es drenante, te deshincha sin pesadez, sin efecto rebote. Bueno, ¿qué esperas? Infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte.
Sí.
Y además, Enriqueta, ¿qué nos llevamos hoy con el plan 1-2-3? Que siempre, nunca viene solo.
Hoy?
Nunca viene solo.
No viene solo. Muy bien acompañado para todas las llamadas de hoy de nuestros oyentes de Cadena COPE, que tienen que marcar el teléfono 650-51-52-53, porque hoy gratis el gel adelgazante caliente, reductor, con rolón incorporado, destructor de grasa, bajamos volumen en muslos, barriguita, caderas, solamente usándolo una vez al día. También de regalo las 3 infusiones, beneficios, la lipo, la detox, la drena, que reducen los excesos en estas fiestas y combate el peso y la inflamación. Y hoy no hace falta que me las pidas, Cruz.
Estaba a punto.
Vamos a poner también de regalo una caja de nuestras galletas de pura fibra, de cúrcuma y chía, riquísimas y saciantes. Sí, sí, esto gratis con tu plan. 1-2-3.
Pues ya sabes, llama, infórmate sin compromiso. 650-51-52-53, Enriqueta, que vamos a perder de 4 a 7 kilos, ¿verdad?
Sí, pero en 3 semanas, ¿eh? Más de 3 centímetros de volumen. Vamos a tener una figura 10 en estas fiestas. Un estómago a prueba de todo, con registro sanitario, eficaz, económico. No tienes que desplazarte a ningún centro. Te lo enviamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es clave en un proceso depurativo antes de fiestas para llegar a perder más de 3 centímetros de barriga y de 4 a 7 kilos. Y es rápido. Y en solo 3 semanas. Sí. Y es seguro. Con registro sanitario y es eficaz. Porque está testado y adelgazas de 4 a 7 kilos. Así que ya sabes, llama. 650-51-52-53, que Enriqueta y su equipo te van a informar sin compromiso. Voy a repetir el número, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets, patunets. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Silverado, el gran robatori del tren, la conquesta de l'Oest, sol davant del perill. Atenció, perquè hi ha una proposta des del 22 de novembre al Teatre La Faràndula de Sabadell, el 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana, el 24 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa i el 31 de gener al Teatre Auditori de Sant Cugat. És l'Orquestra del Vallès interpretant grans clàssics westerns i, a més, és una història molt original, és una proposta que us fem des d'aquí, des de Cope Catalunya, perquè tot va enfilat amb una història que té un narrador. I aquest narrador és la veu de Luis Posada. Luis Posada, veus com a la de la Pirates del Caribe. Luis, bon dia, benvingut.
Buenos días, muchísimas gracias. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Estic encantat de parlar amb tu, Luis. Escolta'm, com serà tot això? Com es fa un fil narratiu de tantes bandes sonores de pel·lícules de l'Oest?
Home, serà espectacular, eh? Ja t'ho puc anticipar, eh? A part de que, com bé explicaves tu, és un gènere cinematogràfic amb la seva pròpia entitat i les músiques corrien un paper importantíssim en la presentació de l'acabat d'aquestes pel·lícules, no? Doncs serà una cosa, com et deia, espectacular, perquè tindrem a l'Andrea Martí com a soprano, el Toni Marsol com a baríton, tenim el Sergi Raya com a harmònica, el Cor Jove de l'Orfeo Català, imagineu-vos tota aquesta fons sonor, a més amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, el fons sonor que representa, i gràcies a un guió, idea guió original del Jordi Cos, de la Simfònica del Vallès, doncs filem una miqueta tota la història i més enllà que la simple presentació de la pel·lícula hi ha tota un rerefons quasi filosòfic. No?
Però no, clar, és anar enllaçant totes aquestes músiques. És a dir, és com anar a veure una pel·lícula musical, bàsicament, només de música.
Exacte, i tindrem projecció en pantalla, també.
Imatges, que genial.
Ens situaran molt bé, petites projeccions, i que ens situaran molt bé en quins moments, en quines pel·lícules. Perquè, clar, tenim pel·lícules des del cine mut fins a coses molt més actuals, no? Llegendes de passió i coses molt més modernes que no deixen de ser westerns moderns, i entre elles, en part de les que has dit, també tindríem la mítica cançó de la Estrella Errante, del Lee Marvin de la llegenda de la ciutat sense nom, per exemple. O sigui que hi haurà moments que jo crec que poden ser molt, molt emotius.
Clar, quan durarà això? Quan l'espectacle? Perquè estem parlant d'unes quantes bandes sonores, que estem parlant d'unes quantes... Una bona estona, ja vau dir, no?
És més d'una hora, més d'una hora. Això sí que...
Més...
Dir, serà al voltant de l'hora i mitja, això.
Si tu haguessis d'escollir...
Encara ultimant els assajos, tia. Estem ultimant els assajos, ja.
Si tu haguessis d'escollir una pel·li de l'Oest que t'agradés, quina seria la teva favorita?
Uau. Home, potser els Set Magnífics.
Estem parlant d'un clàssic, això, eh?
Clar, jo ho associo molt amb el cinema, amb la infància, joventut, amb el meu germà José, que també es dedica al doblatge, als dos anys. Tenim la sort de dedicar-nos a gaudir de la mateixa feina i ens passàvem aquelles tardes de veient les dobles sessions de pel·lícules i totes aquestes, les westerns, les pel·lícules bèl·liques, les pel·lícules d'aventures, d'espies, de tot, no? I aquestes especialment, sobretot recordo això, que les músiques tenien un pes importantíssim, no?
Home, de fet, què seria el cinema? Sense una banda sonora, la pel·lícula canvia 100%, eh? Tu veus Tauró, la de l'Steven Spielberg, sense la banda sonora, sent el xan-xan-xan-xan-xan-xan, i la pel·lícula ja no fa por.
Absolut, hi ha pel·lícules que sense aquella banda sonora no seria el mateix. Què passa amb el Grosso i el Malo, per exemple? És que ho associes amb aquella música del Morricone, que veritablement ja només ella et crea una ambientació especial, no? I això recreat fent un escenari i sentir-ho en un teatre, buah. Ja us dic jo que és pell de gallina.
No, a més, és veritat que hi ha grans compositors. Parlaves ara d'Ennio Morricone, que amb John Williams podríem dir que són dels més coneguts. En Morricone, possiblement, en qüestió de westerns, és el del bo, el lleig i el dolent, el gran autor, que és una de les joies, no?, d'aquestes bandes sonores, com John Williams s'ha identificat molt amb el fet de la pel·lícula per fer i crear una banda sonora adient.
Sí, tenia aquesta habilitat de crear aquest món i, a més, que totes siguin tan diferents entre elles, no? I sí, són dos grans supermestres, però pensa que, a més, tenim també el Dimitri Tiomkin, que també era un clàssic de moltes bandes sonores de western, i després grans com el Jerry Goldsmith, el James Horner, el John Barry, o sigui, que Trevor Jones, o sigui, ja tenim una varietat brutal.
Perfecte, doncs mira, faré un repàs. 22 de novembre al Teatre La Faràndula de Sabadell. El 23 i el 30 de novembre al Palau de la Música Catalana. El 24 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa i ja del 2025, el 31 de gener, al Teatre Auditori de Sant Cugat per gaudir de la música dels westerns. Luis Posada, perfecte. Moltes gràcies. Una abraçada molt forta, cuida't molt.
A vosaltres, forasters.
Ei, cuida't, foraster. Are you talking to me? Are you talking to me? El meu anglès és lamentable i aquesta imitació encara més. Bé, estem a punt d'arribar a la una i m'agrada posar això almenys amb un punt de treure les coses. Mira que hem parlat de moltes coses, del servei militar, de la pagesia, del sector primari amb les dones, i ara d'aquesta proposta de concert de Nadal, en tot cas, amb aquest sabor a western, amb aquest fil conductor, amb el Luis Posada. Estem a punt d'arribar a la una, ja entrats en migdia a Cope Catalunya, parlarem del SIBO. Què és el SIBO? És una malaltia que cada cop es diagnostica més, que té tractament, però no és que ara hi hagi més. Possiblement és que ara es coneix més la seva sintomatologia i els seus orígens, i per això els metges la tenen més captada. De seguida en parlarem del seu tractament i de les seves quees. En parlarem aquí a Migdia Cope. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Migdia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. De seguida torno amb quatre papers més.